dieu?
Perdoneu, després del cant gutural... Aquest, no, cant harmònic, perdó. Gutural no, és cant harmònic. En fi, ho estàs intentant, Sanahuja? Et sembla el meu gos plorant ara mateix? Però... Mira com és,
Pues com ho estic fent jo. Exactament igual. Quina diferència trobeu?
Francisco, si vols m'hi uneixo i provem d'emular els professionals.
Jo no ho faria.
No.
Jo no ho faria pel bé de...
Pel bé dels oients, bàsicament.
M'agradaria saber... Bueno, és igual.
Què t'agradaria
saber? No. Sí, els que decideixen les coses radiables i irradiables.
No t'agradaria saber-ho. Escolta, Sanahuja...
Sí, estic jo com bravo.
Amb cant harmònic o no, si estic jo com bravo.
Sense cant harmònic, posem-nos doncs, alegres i festius i una mica més seriosos per recordar als nostres oients que com cada setmana supermercats Cap Bravo de Gans de Catalunya, sí. Els primers supermercats autènticament catalans, jo crec que el mestre Virgili estarà orgullós d'ells i segur que...
Surt els textos, això? Si surt els textos, si està acreditat.
Home, clar, que està acreditat.
Llavors, el mestre Virgili ja està d'acord.
Això no és un supermercat català, diria el mestre Virgili. Doncs ens regalen els supermercats Cap Bravo una cistella, tota la temporada portem repartint una cada setmana, estem molt contents i fem feliços als oients i perquè s'emporten doncs, aquests productes, aquell lot de productes per gentilesa dels supermercats Cap Bravo.
L'altre dia entrava jo a treballar i hi havia una senyora demanant la cistella Cap Bravo.
I avui ha vingut la de fa dos divendres.
La de fa dos divendres, no tardeu tant, hola. Tampoc. Però, no, una recomanació, perquè sí, aquí hi ha molt pillastre amb aquesta ràdio, també t'ho dic.
No, però Esther, la custòdia...
Escolta,
sí, home,
sembla la guàrdia britànica.
Contentíssima, la senyora,
És que la cistella és
la grossa.
Sí, independentment del producte, que és excel·lent, evidentment.
Evidentment.
La cistella és preciosa.
És maca.
Sí, i de bon gènere.
És per fer pícnics. Jo la veig molt de pícnic.
Molta platja,
També.
Ara mateix no...
Pícnic és molt versàtil. Doncs, si voleu... Bàsicament és per posar coses a dins, però maca.
És que tu vulguis.
No, sí, clar.
Està molt lluny del concepte tote bag, que no acabo d'entendre, perquè, o sigui... Ja m'agrada el tote bag,
No et fotis el tote bag i jo no uso,
No, ja ho sé que utilitzo.
Vols dir bossa de roba.
Bossa de roba.
Sí.
Però et dic una cosa, tota la vida s'ha portat un bolso que normalment et cobraven un ull de la cara pels bolsos.
Sí.
I ara resulta que amb 5 euros ja fas. És que jo no...
I
ja m'està bé,
5 euros per un tote bag i
tote
em sembla cara.
I tote bags de 15,
No, ja de tot.
Sí. Però anem a la cistella, que no és una tote bag a l'ús.
Jo aprofito per dir-vos que no ho he expressat mai, que aquesta secció em sembla meravellosa, primer, perquè repartim felicitats, i segon, perquè el mestre Virgili fa una incursió, diguem, des del més enllà, no està aquí, però com si estigués, i ens proposa aquesta juguesca, ja sabem, que cada setmana ens proposa una dita típicament catalana, i els nostres oients han de jugar a encertar quina és la versió correcta d'aquesta dita.
La tenim ja o no?
La tenim, suposat. Ell és puntual com un rellotge britànic.
Català.
Llavors, m'ha escrit literalment. M'agradaria... Jo estic llegint literalment el que m'ha escrit. M'agradaria que demanessis als oients, i aquí ho estic fent, estic complint, quina locució fan servir per a dir molt de pressa, veloçment o a molta velocitat.
Val.
I aquí venen les tres opcions. Només una és la correcta. És que en casa meva... No, estem parlant de la tradició catalana, no de casa teva.
O que casa meva es diu així.
Normatiu.
Del normatiu, l'estàndard, el que milers i milers de catalans...
Tu dic, a vegades el mestre, el diccionari, tampoc comparteix, diguem, el criteri.
Tens raó, a casa també hi ha unes normes diferents, però en aquest cas crec que és una cosa molt estandarditzada. No, és cert, el mestre té les seves... No, el diccionari ho posa.
Ja
a mi m'agrada molt quan diu, el diccionari ho posa, però està malament.
Anem a la pregunta.
Vale, escolteu, les opcions, recordem, expressió per dir molt de pressa, veloçment o a molta velocitat, és a dir, que fas una cosa molt ràpid.
Val?
Opcions, opció A,
va.
A tot drap.
Casa meva ens diu...
Carai!
És que em fa gràcia, perquè com que no m'encaixa el mestre Virgili. A tot drap.
Sí.
Opció B, a 100.
A 100,
A 100.
Uau!
A 100. I aquí l'efecte de... aniria bé. I el C, com un guepard.
C com un guepard.
com un guepard. O sigui, estic fent guions com un guepard.
Les tres són màgiques.
Màgiques és la paraula, és la definició és, correcta.
Posem un context. Fer guions, no sabeu que són guionistes, sí, amb permís del guionista principal. Estic fent guions a tot drap, estic fent guions a 100...
No pots amb això,
no, fer guions a 100 no és no. recomanable. Ho he provat i no surten.
A casa.
I com un guepard.
Com un guepard. Ja dic que em torna boig. O sigui, la imatge de fer quelcom com un guepard.
És que acabo de veure en Rafa vestit. De guepard, amb un de pijama d'aquells de cos sencer.
Ajustada.
Sota la túnica d'Arafat. Ara.
I amb
doncs va.
Jut felina.
Exacte. Ara, doncs, aquesta és la pregunta per respondre la fàcil,
sí,
no?
Sí, però deixem recapitular, si us plau, amb una mica més de
seriositat.
Que la gent agafi el que estem demanant. Sí. Quina expressió és típicament catalana per expressar molt de pressa, veloçment o a molta velocitat? Opció A, a tot drap. Opció B, a 100, acabat en T, a 100. Opció C, com un que part. Trieus, no, recordo, només n'hi ha una resposta correcta. Perquè en aquest cas podrien convenir que totes més o menys, no?
Es fan servir.
Podrien encaixar. Però no. Només una és la correcta i està replegada com a imaginari popular català. D'acord? A tot drap, a 100 o com que part. Respostes. Missatges de veu, missatges per escrit. Des de ja.
Ara.
Al 663-99-30-62, el telèfon d'aquí, el WhatsApp d'aquí del matí a Ràdio Estel. Missatges de veu o missatges per escrit. I si encerteu el que està al cap del mestre Virgili, doncs podeu optar...
Ja podeu respondre com a tot drap, a 100,
drap, a 100
i com un guepard.
O com un guepard. És una... només una.
No, però ja responeu molt ràpid.
Sí, o sigui, penseu-lo, no cal fer-ho. Sí.
És que era una metabroma.
Ja tenim alguna resposta, perquè, clar, seria molt guai que la gent...
Els capaços.
L'hagués anat molt de pressa.
Ho fes a 100.
Exacte.
És que a 100 és com siendo, saps?
A 100, xifra.
A 100.
Nombre.
Vale.
A 100.
Heu entrat en un bucle.
Allò que,
magnífic,
és típic de... Bueno, quan van trucar aquell dels Mercedes o no sé quin era, que posava el cotxe a 150 en 1,4 segons.
Correcte.
Doncs una cosa és així, saps?
Va, sí. Va, un quart de dues de migdia.
Ja tenim secció?
No, però ara, mira, saps de què parlarem ara mateix?
De què?
Parlarem de ciberseguretat. Això és més seriós, eh?
Meravellós.
Abans l'Oriol Francisco ens preguntava si teníem alguna paraula clau per parlar amb la família.
És que ens ho prenem en
seguretat.
No. Ens ho prenem en broma, però jo li deia a l'Oriol, i jo, per exemple, en tinc amb la família.
La tens,
a l'interfon. Sí. Que és ma mare, diu sí, i jo dic, soc jo.
Això és com 1, 2, 3, 4, 5.
Llavors ja sap que és perillós el teu moment.
I ho acabes de dir en directe per la ràdio, Joan.
Ja. Podeu anar a casa amb ma mare,
ara
picar
ser...
i dir soc jo.
Jo vaig triar una que no era efectiva. No, perquè era esternocleidomastoideu.
No.
I quan arribava a la meitat, ja era mort.
Ai. Escolta, de tot plegat, en parlarem. Res, d'aquí un minutet. Meli Vives, CEO de Story Data i professora de periodisme de la Blanquerna. Rafa, Oriol, fins ara, gràcies.
Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, l'equip d'informatius de Ràdio Estel es posa en marxa per explicar-te tot el que passa a casa nostra i al món. Tota l'actualitat d'última hora, les entrevistes amb els protagonistes del dia per entendre el que passa i les tertúlies amb els experts per analitzar-ho tot al detall. Cada dia a partir de les 8, al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massí. Davant del soroll, la millor alternativa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Doncs vinga, va, ara us ho dèiem, que en ple segle XXI vivim en un món absolutament digitalitzat. Realitzem tot tipus de gestions des dels nostres smartphones, ens passem el dia escrivint contrasenyes amb combinacions alfanumèriques, escanejant codis QRs, enviant i rebent documentació oficial mitjançant el certificat digital. En principi, tota aquesta tecnologia ens ha de garantir la nostra privacitat, la seguretat de les nostres dades, dels nostres comptes corrents, per exemple. Però, com diu la dita, feta la llei, feta la trampa. L'Agència Catalana de Ciberseguretat ens avisa de l'augment de les ciberestafes i que cada cop són més sofisticades. Avui volem parlar i abordar tota aquesta qüestió, la ciberseguretat, i ho fem amb Eli Vives, CEO de Story Data i professora de periodisme a la Blanquerna Universitat Ramon Llull. Eli, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Ara, a primera hora del programa, i ara mateix ho fèiem amb l'Oriol també, fèiem una mica de broma i dèiem... amb la família, amb els amics, amb qui sigui, tenim una paraula de seguretat per parlar d'allò, de temes importants o... fora broma, Això s'ha de fer? S'ha de començar a fer?
Home, fins ara no es feia, però a partir d'ara hem de fer no només això, sinó moltíssimes altres coses, no? Perquè estem veient que... mireu, nosaltres des de Blanquerna, una de les coses que ensenyem als alumnes de periodisme és a fer fact-check. Fact-check és... verificació dels fets. I fins ara també havia sigut una cosa que més o menys ens preocupava, que era el tema de les notícies falses, però ara veiem que les notícies falses no és només que no estem informats, sinó que a part afecten a la nostra butxaca. I hem de prendre mesures, i unes mesures que se'ns estan anant de les mans. Perquè el nivell de sofisticació que tenen aquestes estafes, abans es podien identificar doncs, en certa metodologia, no? Com per exemple, tu t'arribava pues una pàgina web i veies que tenia faltes d'ortografia, o bueno, moltíssimes coses que hi havia red flags i et feien saltar les alarmes. Però ara el nivell de sofisticació és tan gran que és que veiem que hi ha gent estafada que són professionals com arquitectes, per exemple, ara hi ha una organització que lluita contra la corrupció, que són periodistes, que han detectat doncs una filtració de més de, bueno, 1,4 terabytes d'informació que tenien en persones, no? A través d'una cosa que es diu màrqueting d'afiliats, que potser ho heu sentit últimament, no? I és que captaven leads, i a partir d'aquests leads, cada persona, a part, és tot un entramat, No és una cosa de tres o quatre que estan en un país hindú o que es podem imaginar, sinó que és una trama molt ben organitzada.
Hi ha organització, darrere?
Sí, hi ha organització on s'està captant a través de màrqueting d'afiliats, a través de marketers, no? Pues, leads, i a partir d'aquests leads se'ls paga amb aquestes persones, és a dir, que està totalment organitzat, per aconseguir les nostres dades, no? A guanyar-se la nostra confiança. Tot això cada vegada és molt, molt, molt més difícil d'identificar, no?
Clar, ara parlaves de sofisticació. La clau de l'augment d'aquestes ciberestafes és precisament l'ús de la intel·ligència artificial?
Hi ha dues coses, no? Un és el tema de la ciberseguretat, i és que estan accedint a les nostres dades. La intel·ligència artificial també pot ajudar aquests ciberdelinqüents a accedir més fàcilment, a fer, bueno, hackeig, no? A través d'eines, que segurament la IA et dona el codi per fer això més accessible. I per altra banda, és que estan clonant portals, per exemple, no? Hem vist ciberestafes que tenen a veure amb el sistema financer, que és, per exemple, que et truquen a través de portals com si fos la Caixa, com si fos el teu banquer de tal. Com ho fan, això? Doncs, per exemple, t'envien una pàgina web que és totalment idèntica a la teva. I com es fa això? Doncs molt fàcilment amb intel·ligència artificial. Hi ha maneres d'identificar-ho. Llavors, aquí l'Agència Catalana de Ciberseguretat està donant tips per fer-ho, no? Però jo, nosaltres, per exemple, jo tinc tota la primera pàgina web és de plugins que m'estan identificant imatges falses, textos falsos, webs falses. Existeix, igual que hi ha tecnologia mia per falsejar pàgines web, veus, àudios, també existeix tecnologia per fer fact-checking. Tot i així, també es pot vulnerar això.
Clar, ara em deies, per exemple, les trucades, les pàgines web, però sobretot les trucades, no? Ara ens pot trucar el nostre telèfon mòbil des del número del nostre banc, algú que no és del nostre banc, que es fa passar per la gent d'allà i ens demana les dades, i clar, nosaltres hi confiem totalment. El que està passant ara és que molta gent no se'n fia, no agafa el telèfon i ho fa tot presencialment.
Totalment.
Hem d'optar per això?
Jo, per mi, sí. realment, l'altre dia jo justament parlava amb l'oficina bancària que havia fet jo la trucada, no? De manera que, en principi, si tu fas la trucada, què és el que s'ha de fer, no? Uh-huh. O sigui, sempre que us arribi una trucada d'aquestes, pot estar falsejat, com tu bé dius, no? El número de telèfon, i el que has de fer és tu trucar amb ells, no? Pues estava trucant i m'estava dient la noia, doncs oferim-me la possibilitat de més endavant ella fer-me una trucada per oferir-me posar uns diners o no sé on. I jo ja li vaig dir no. Diu, no, perquè nosaltres tenim un protocol que et direm tal, però és que aquest protocol també el poden clonar, saps? És a dir, això que tu dius i que mai et demanarem això, doncs els ciberdelinqüents faran els deures, uh-huh. S'estudiaran tot aquest protocol i et parlaran com si fossin també ells. Uh-huh. És a dir, per mi hem de tornar una mica a la presencialitat i a tornar a coses que sempre ens havien funcionat.
Clar, sí, com sigui, per exemple, l'altre dia un amic que em va veure agafar el telèfon em deia, no ho facis mai això, i només vaig agafar el telèfon i vaig respondre amb un sí.
Ah, sí, exacte.
I em van dir, no facis mai això perquè aquest sí el poden gravar i usar per qualsevol cosa. Ara mateix hem de desconfiar de tot i de tothom o ens estem tornant una mica paranoics?
Jo crec que hem de desconfiar de tot i de tothom.
És bèstia, això,
sí,
eh?
Sí. No, és que el nivell de sofisticació, com hem dit, no, de la IA... Jo fa molts anys que em dedico al tema del fact-checking. L'any 2019, des d'Historiedata, van cofundar doncs, una plataforma de verificació aquí a Catalunya. Uh-huh. I ja us ho dic, doncs hi havia metodologies, no? Però ara mateix jo crec que això se'ns està anant de les mans, no només a un usuari com tu i com jo, se'ls està anant de les mans als bancs, a les universitats. Heu sentit, per exemple, l'any passat van rebre atacs de ciberseguretat, per exemple, a la Universitat Autònoma, van estar uh-huh. molt de temps, a la Universitat Pompeu Fabra també, a l'hospital, que tenen dades sensibles. És a dir, si ells, que en principi tenen sistemes de ciberseguretat robustos, aconsegueixen hackejar el sistema, imagineu-vos nosaltres què podem fer davant de tota aquesta gent que és superexperta. És a dir, jo d'entrada... sempre que m'arriba alguna cosa, no confio, llavors és el contrari, no? que has de verificar que aquesta cosa existeix per tirar-ho endavant.
Parlant d'aquesta intel·ligència artificial, no sé si l'ús d'aquesta intel·ligència artificial a l'hora de fer una ciberestafa deixa algun tipus de petjada digital o ni tan sols això.
Bueno, existeixen hackers cívics, per dir-ho d'alguna manera, que el que es dediquen és això, no? A buscar aquest rastre que deixen els ciberdelinqüents, no? En aquest cas, aquesta filtració que hi ha hagut, no? De l'OCCR, no? Que han investigat això, bàsicament, ho han pogut veure també... perquè també sí que es deixa rastre, no? I pots, al final, darrere, pues, pot haver una IP i bueno, pues sí que hi ha coses que es poden... Però moltes vegades no pots. O sigui, a vegades t'arriba aquella estafa, t'han tret diners del teu compte corrent, uh-huh. tu has donat permís, perquè al final li has donat les claus, i després vés a reclamar aquests diners, perquè normalment és difícil reclamar-ho un cop t'ha passat.
Anem a això. Tota la intel·ligència artificial i el que comporta, com per exemple això d'una ciberestafa, que es facin passar pel teu banc amb el teu número de banc i et treguin els calés, està prou legislat?
Doncs va abans, i això sempre ho sentiràs dir amb la IA, no? Doncs les trampes, no? Aquestes, que la legislació. Perquè després a Europa aquí tenim un problema amb el tema de la legislació, perquè s'intenta. Per exemple, la llei de protecció de dades, aquí, per exemple, sabem que és molt més estricta que als Estats Units, però això després també té una desavantatge competitiva, perquè comencem a legislar i això vol dir posar balles al campo, no? Per dir d'alguna manera. No? Llavors, a Europa s'intenta legislar, de fet, és una de les coses que intentem dir als nostres alumnes, que nosaltres també, des del periodisme, també hem de recollir dades i de buscar subscriptors, no? És a dir, has de protegir les teves dades, hi ha d'haver un consentiment, tot això, però després hi ha tot el tema de la biometria, per exemple, facial, no? Mm-hmm. O sigui, què fas? La poses o no la poses? No? Perquè... O la biometria d'àudio, no? Mm-hmm. També la poses o no la poses? Ara fa dies que em deien, ostres, és que el mobile, per exemple, World Congress, que ja ha sigut fa poc, ja et demanaven la teva cara per passar, no?
Uau.
Sí. I això, en principi, segons la normativa europea, només ho poden demanar per tema de defensa, no? O veuràs països que també des del banc pots operar a través de la teva veu. Què passa si et clonen la teva veu amb un nivell de perfecció tan important, no? Com que una màquina no ho detecti, no? Perquè ara ja...
És que és bèstia.
No, és que és molt bèstia.
Hem vist vídeos dient a Donald Trump amb la seva veu coses que mai ha dit.
Totalment. Clar, és que imagineu-vos el nivell... És que no... Clar... Com us dic, el nivell de... El tema de la ciberestafa ens afecta, perquè ens afecta la nostra butxaca i, evidentment, el tema econòmic ens dol molt, i per això els bancs estan posant tot el remei per no fer-ho, no? Per evitar-ho, no? Però és que va molt més enllà de tot això, perquè, vull dir, la mentida estarà a tot arreu, a un nivell superlatiu.
Segons dades dels Mossos d'Esquadra, per fer-nos una idea, abans ens deies dades. Doncs bé, donem algunes dades. Durant el 2024 a Catalunya es van denunciar 71.772 estafes cibernètiques, que equivalen a 200 estafes diàries, o el que és el mateix, una denúncia cada 7 minuts.
I les que sabem, perquè penseu que en principi hi ha una obligació de les empreses, vale? Que si hi ha hagut una filtració de les teves dades, te les han de comunicar. Però què passa? Que moltes vegades aquestes empreses tenen vergonya de dir-ho. Per què? Perquè si tu... I això és un exemple real que ens ha passat a nosaltres, on hem... Nosaltres tenim vinculació amb aquests hackers cívics i hem hagut d'intermediar alguna vegada, no? Llavors, una vegada no diré mai el nom d'això, perquè segurament si ja no ho va denunciar és perquè li feia vergonya. Imagina, tens un petit hotel, no? Ve gent, vull dir, i has tingut una filtració amb tots els teus clients, totes les seves dades bancàries, tal... I resulta que reps una amenaça, no? De, o sigui, bueno, filtrar, o sigui, donaré totes aquestes dades, les filtraré, si no em dones tants diners, vale? Què estàs admetent si tu admets aquesta denúncia? Si tu fas aquesta denúncia, que tu tens un fallo de protecció de dades.
Que t'han entrat.
Que t'han entrat, i això és multa, també. Vale? Llavors, aquí també hi ha un tema que ara ja, no sé si ho heu vist, a nivell de pimes, de petites empreses, el kit digital, que una de les opcions que et dona de digitalització és el tema del kit digital de ciberseguretat. Llavors, hi ha un tema d'autodiagnosi i tal, però qui pot complir això? O qui li preocupa? O qui... Quantes empreses hi ha des de... Ara estic veient aquest alassador que hi ha aquí al costat, no? Que segurament té el seu CRM, els seus clients i tal, i les seves targetes, i... Però aquest senyor igual no es preocupa, o sigui, no ha pensat que li pot tenir un atac informàtic, no? Llavors, això és... es pot multiplicar a gran escala per cada pime, per cada radiostel, també, que la gent es vol subscriure. Vull dir, això té dimensions molt grans, ara mateix.
Tot i que hi hagi una denúncia cada 7 minuts, atrapar un ciberestafador és prou possible?
Doncs s'està veient que no. El que s'està veient és que no, és que moltíssima gent que està denunciant que són, vull dir, que han rebut ciberestafes, no?, i que hi ha moltes persones, i inclús, sobretot que no es creï un estigma amb la persona que pot ser ciberestafada, perquè realment es pot passar a tots, perquè només clicant un link poden agafar les teves dades, i el que s'està veient és que és molt fàcil fer l'estafa i molt difícil agafar aquella persona.
Bèstia. És bèstia. Clar, és difícil rastrejar, per tant, és difícil trobar aquesta persona que estem buscant, però quin és el perfil d'aquesta persona? Quin és el perfil d'un ciberestafador?
Bueno, depèn de la ciberestafa, no? Com us he dit, aquí hi havia un tema de...
Ho dic perquè a vegades, sí. quan pensem en ciberestafador, pensem en algú que té un cap molt bèstia, que és gairebé un enginyer informàtic, i potser no té per què.
Clar, és que ara no tant, no? Perquè la tecnologia ens ajuda a... Igual que nosaltres estem fent servir la tecnologia, la IA, per moltes coses, un ciberestafador també. I pot ser qualsevol. O sigui, abans potser era molt més complexa, però ara és molt fàcil. I també... depèn, com us he dit, del tipus d'estafa, perquè mireu, per exemple, aquests estafadors de l'amor, que li diuen, no?
Sí.
I que fins i tot, recordo, bueno, un cas d'un ciberestafador que fins i tot anava amb els mitjans de comunicació i se'l podia veure, i, no? I han fet sèries i docusèries sobre aquest tipus de perfil, no? Doncs que es pensa que és impune, no? Que pot anar continuant fins que no l'agafin, no? Doncs anant enganyant a un nivell emocional que a vegades aquestes... que són coses que també estan en un llindar difús, no? Perquè t'han donat aquestes persones els diners, no? Perquè t'has guanyat la seva confiança i ho has fet perquè has volgut, has de demostrar, no? És a dir, que depèn del tipus de ciberestafa, pot ser doncs, més organitzada, pot ser una persona individual, o pot ser, bàsicament, una bona persona no serà. Això podem dir.
Eli, per anar acabant, davant d'una ciberestafa, si ens ha passat a nosaltres... Què hem de fer? Què és el més recomanable?
Bueno, sí, depèn de, com us dic, no? Depèn del que sigui. Si és un banc, doncs, primer de tot, anar al banc, perquè ells ja intenten tenir com un marge, no? Doncs, si has fet alguna transferència, doncs, de poder-lo tallar, no? I de que no arribi al seu destí o de poder-te tornar. Però sempre hi ha un límit. És a dir, potser podeu fins a un punt, però... I després, com sempre, doncs, tant els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, totes les autoritats tenen unitats de ciberdelinqüència i se n'ha d'anar a denunciar i no tenir vergonya per fer-ho, no? Perquè ens pot passar a tots, això sobretot.
Sobretot quedar-nos amb això, que ens pot passar a tots i actuar el més ràpid possible. Eli Vives, CEO d'Story Data, professora de periodisme a la Blanquerna Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Calleu, perquè ara vull parlar jo.
Va, doncs callem. Jaume Borja, què tal?
Jolín, quin inici, eh? Que sóc aquí el despota de la ràdio, no?
No, home, no. Qui t'ho ha dit, això?
Home, pues en este tall que ha posat José Matosas, a tope aquí, fent-vos callar tots. Bon dia a tothom, com esteu? Per cert, que avui, que guai, no? Lo solet que entra per
ja
l'estudi.
Ja tocava, eh?
Sí, és que ara feia molts de dies que no es veia esta il·luminació aquí, eh?
Gris.
I ara venim, vaig ser la persiana, hola. És que de veritat... De veritat.
Com estàs?
Bé, i tu?
Bé.
Aquí
estem, eh?
Al capdavant de Capità,
sí,
eh?
Tenim la presidenta amb disfonia. O afonia, no sé com es diu, eh? Disfonia, em sembla que es diu.
Sí? Sí, disfonia. Sí. Pues això, des d'aquí, Mercè, un besito, que suposo, sí, m'ha dit que està dalt.
D'aquí a Raya.
Igualment està currant, picant guions a tope.
Ui, si està currant.
Pues això,
que no, Mercè, la coneixes?
Sí, clar.
No, pare, quieta.
Mercè, si mos escoltes, baixa, que et vull saludar.
Ara
però,
baixarà,
bueno, si no...
fer-te una abraçada. De què ens parles avui?
Doncs mira, comencem parlant d'una reaparició, podríem dir, la reaparició oficial, perquè hem seguit aquest tema durant molts mesos, jo crec que des del principi de temporada. Parlàvem de la crisi que va patir l'Eire amb l'oreja de Van Gogh.
Sí.
Va abandonar el grup, no?, o la van fer fora, dit d'una altra manera. I per fi l'han vist reaparèixer, jo crec que amb més força que mai. I atenció, perquè era la reina dels darrers premis de Cadena Dial.
Ui. Mira-la ella, eh?
Immortal, no triat aquesta cançó per casualitat, penso, i ho feia molt ben acompanyada perquè amb ella estan cantant Xenoa, Edurne, Lucas Curoto, de l'última fornada d'Operació Triunfo, David de Maria i Nia.
Ep.
És una... A veure, que jo sóc de contar los dits, a sis veus, aquest èxit immortal de l'oreja de Van Gogh, que és una mica el preludi del nou disc que traurà l'Eire. En declaracions a la Catifa Roja,
sí,
va explicar que traurà disc just abans que acabi aquest any 2025, i és un disc que va dir que no sorprendria a nivell d'estils, vull dir, és una cantant pop-rock i seguirà sent la mateixa, però sí que tindrà, com no podia ser d'una altra manera, aquest disc un caràcter reivindicatiu.
Ai.
Vol, suposo que explicarà,
ai,
moltes coses de les que ha vingut visquent.
Tu creus que
hi haurà
pollita?
Sí.
Sí, eh?
Saps que n'hi haurà i saps que aquí l'analitzarem al detall com si fossin les cançons de Shakira. O sigui, a veure què diu l'Eire Lupa a les seues noves cançons d'aquest nou disc, que, com dic, abans de que acabi l'any, té previst traure'l. Això era els premis,
sí,
d'una altra ràdio, però ho expliquem aquí, evidentment, de Cadena Dial. I quan menys s'ho esperava tothom,
sí,
on a l'escenari també estava presentant Paula Vázquez, Xenoa, l'Eire, de repent va i apareix ella.
Dice una diva, home, saliente,
Ja sí que té poderío, eh?
Melody, segueix sent omnipresent, està a tot arreu.
Sí, sí, però mira la gent.
No, no, se la sabia tothom. Bueno, clar, és que... Qui no se la sap? Qui no se la sap?
Hasta la sopa, que diu aquell.
Jo tinc gent molt pròxima que sense voler, vamos, te canta hasta la última coma.
Sí?
Esa diva és himne oficial per a tothom. Melody va passar per escenari d'aquests premis com un huracà, sí, però també ho va fer per la catifa roja, on ella sempre... Bueno, les seues declaracions són per emmarcar atenció a la col·laboració o la gran cantant que pensa que podria interpretar també esa diva.
Ay. Este es un tema que creo que lo defendería muy bien Lady Gaga.
Uy.
Lady Gaga, que eres una fenomenal.
Lady.
Lady, pausa dramàtica. Gaga, que eres una fenòmena, eh?
Lady, Gaga.
És la millor. Que, per cert, en aquesta catifa roja i premis també van hi haure reencuentros, jo el que diria, titularia com a reencuentro impossible, entre Melody i Edurne, que jo no sé si tu i jo som bastant de la mateixa generació, no sé si sí. Recordes la edició de Tu cara me suena, on van competir
sí,
Melody i Edurne.
Sí, senyor.
Enemigues íntimes, s'odiaven, però realment...
No, però... Sí, sí.
Hi havia competència.
Va crear show.
Hi havia, com se diu això? Bueno, que era un...
Sí.
Tet-a-tet, o sigui, hi havia rivalitat, hi havia tensió.
Hi havia rivalitat, sí, sí.
I aquí ara, fins i tot els premis aquests que estem explicant i que estem repassant, se van gravar un TikTok, les dues ballant i cantant esa diva, superamiguis. Veus? Jo celebro la generositat de Durne, que com a ex representant d'Eurovisió ja està mostrant el suport a l'actual candidata, que és Melody. No parem de cantar, si et sembla bé, perquè, tot i que no ha sigut a sobre d'un escenari, ha sigut un plató de tele, ha passat això que per a mi és bastant, cuanto menos, surrealista.
Cantan conmigo, que sé que se la saben, ¿eh? No me han obligado a esto, ya solo tengo que decir. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren...
Per la cara que posa Joan Trias, per a la gent que ens està escoltant per la ràdio, deduixo que saps qui és, no?
Sí, és Maria Casado.
Hola? Opina. Volia escoltar la teva opinió sobre el tema.
Jo estic entre dos fronts. El primer és si em sembla un moment divertit, televisivament divertit, però clar, és que això ho està fent una senyora que al principi t'explica que han caigut unes bombes a Gaza. I això em frivolitza molt la qüestió informació.
Ja, no, és molt important aquest apunt que fas per a la gent que no la situa. Maria Casado, que ha fet moltes coses a la tele, però actualment està presentant Informativos Telecinco.
Sí, està al cap de banda Informativos Telecinco.
I de repente crec que va ser el cap de setmana passat, crec que l'edició de diumenge, l'última que feia del cap de setmana, que ella tancava l'informatiu cantant, emulant un karaoke dels Pecos.
Sí. Estava perquè fan nova gira o no sé què. Sí.
Sí. Reapareixen també, com l'aire.
Exacte. No ho sé. No.
I molta gent...
No
o sigui, sé. Twitter te representa bastant perquè a Twitter deien... Hi havia com
Twitter ha triomfat bastant, eh? Què tal? Twitter ha triomfat bastant.
Sí, ha triomfat moltíssim, però hi havia com dos fronts en plan... està molt bé que la societat en què vivim, melodia a dia, que tots patim, que... No, que hi hagi un moment així com d'entreteniment, de desencorsetar l'informatiu, però molta gent deia això és incompatible, fer això en informar un plató d'informatius.
Home, explicar segons què. Sí. Quina és la teva visió, Jaume?
No ho sé, no tinc opinió, la veritat, és que m'explota bastant el cap. I, de fet, escoltant l'anella
no
de fons,
això,
va cantant, no, és que no puc articular la paraula, perquè és com... No sé, què t'anava a dir, també... O sigui, no m'imagino fent-ho Toni Cruanyes a TV3, però
clar.
Maria Casado Telecinco, pues és com que tot quadra més, no?, pel tipus de televisió que es fa.
Toni Cruanyes cantant Marina Rossell, no, oi?
Bueno, va doncs... estar aquí Toni Cruanyes la setmana passada, no?
Sí, presentant el nou llibre.
Vull dir, com a convidat habitual i oient habitual de Ràdio Estel, si ens escoltes, Toni, et vols marcar amb Maria Casado?
Ara.
Tindré tema per a la setmana que ve.
Tu mateix.
Però bueno, en fi, no sé. Mira, corramos un tupido velo.
Jo no, és que no ho tinc clar, tampoc, eh? És això, l'únic que em pot... Aquesta segona part que explicava. Que frivolitza.
Jo crec que...
Que frivolitza.
Jo crec que m'agrada... O sigui, que m'agrada menys O sigui, que no m'agrada. No, me disgusta més que m'agrada. Ja està, ho dic.
Val.
No és que una cosa que pense, uau, que espectacular, quin moment és televisiu. Me disgusta més que m'agrada, és la meva conclusió per a tema Maria Casado.
Sí, vale.
Viatgem, si et sembla. No canviem de canal, seguim a Mediaset. Per parlar d'una cosa que ocupa la graella gairebé el 100%
bueno,
de Telecinco ara mateix, al ritme d'aquesta música que tan...
Fa unes audiències.
Tan familiar és per a tots. Atenció.
Sí, sí, sí.
Viatgem a Hondures, on s'està duant a terme, com sempre, l'última edició de Supervivientes.
Viva
i
Hondures.
Ho havíem dit aquí. Viva Hondures, ho havíem dit aquí, perquè un dels fitxatges estrella, el fitxatge que més ha comentat és el de Terelu Campos,
sí.
I aquí, amb la companya fònica Mercè Raga, que torno a saludar, dèiem com ho farà tot, perquè ella té prevista una obra de teatre al mes d'abril.
Ah,
Sí, Santa Lola, on és la protagonista, i just després que s'anunciés aquesta obra de teatre, ella entrava Supervivientes i era com per calendari tot això no quadra. Doncs ha passat el que...
Quan assaja aquesta dona?
Clar, la productora i el director de l'obra l'han justificada dient que ella havia fet molta feina prèvia i per tant que encara que arribés al límit seria tornar d'Hondures i...
I començar, eh?
Sí, i pujar a l'escenari perquè això ho tenia tot après. Però no caldrà que es vegi tan al límit perquè... Aquesta setmana ha passat això.
¿Cuál es tu decisión?
Lo primero, quiero dar las gracias, de verdad, a todo el público que está ahí en plató y a todas las personas que nos ven en casa por su apoyo, por su confianza. Pero yo he cumplido mi tiempo, de verdad. Lo siento.
Abans de tot això, ara m'ho comentes. Jo vull saber una cosa. Quants microambient posa Telecinco a Supervivientes?
Ah, bueno, al públic o a l'illa?
A l'illa? Però s'escoltava molt més el mar que amb ella.
I també el terrible delay, perquè clar, al final...
És bèstia, ho hem escoltat.
Lo primero quiero dar las gracias, de verdad.
Però quants micros hi ha a vora onada?
No, sí, sí, no m'havia fixat en este detall, que és veritat que peta molt més l'àudio d'ambient que no
és
pas
bèstia,
lo micro, de, en aquest cas, de Terelu.
En fi.
Què t'anava a dir? Ara. No, simplement era per dir no per res, perquè a vegades pronostiquem coses que no les encertem, però això ho havíem dit. Cap problema, no us cal patir, que està tot calculat i ella abandonarà voluntàriament Supervivientes als pocs dies per, al final, emportar-se-ho, me lo llevo, al bolsillo...
Iau.
I per quadrar-ho tot, o sigui, ella cobra Supervivientes, té temps suficient per assajar l'obra i a l'abril la veurem a sobre dels escenaris, que cada vegada li surten més dates. He vist que també ara ha tancat aquesta obra de teatre a Granada, si no recordo malament, però això, que Terelu...
Què passarà per Barcelona?
És com que estava... Bueno, la intenció és que sí, és que visite, que vagi fent gira per tot l'estat.
La demanarem aquí.
Sí, vol vindre...
Sí, home, i tant.
Bueno, està com... Ella està molt predisposada. És com que no es prodiga massa pels mitjans quan no hi ha un xec pel mig, però el tema del teatre sí que està fent molta promo.
Sí,
Va fer molta promo gratuïta, va fer una roda de premsa oberta a tots els mitjans, fins i tot van anar els seus excompanys de Sálvame, que ara estan al Quiqui, i que en pocs dies estaran a Televisió Espanyola. En definitiva, que li ha quadrat tot perfecte per a emportar-se tota la pasta i que estava tot preparadíssim, negociadíssim i pactadíssim amb la productora. Terelu ja està fora de Supervivientes. Què? Seguim?
Seguim.
Sí, perquè veig que tenim molt de temps avui. Meravilla, escolta. Perfecte.
Ja et tallaré quan sigui necessari, però
sí,
seguim.
Sí, sí, és que jo he agafat carrerilla avui.
Tira.
Mira, ara sí que canvio de canal, perquè... Però seguim parlant d'un dels clans més importants de la indústria del cor a l'estat espanyol. Ara parlem de la família Bosé,
sí,
que han protagonitzat aquest moment, un moment ple de tensió també, a Can Son Soles, i ara Son Soles, magazín de tarda, i l'entrevistada, en aquest cas, era una de les filles dels Bosé, Lucía Dominguín. Atenció al moment que es vivia de tensió a Antena 3.
Que esté con este punto yo aquí que tengo, pero es que me parece un aburrimiento esta parte.
Pues fíjate, yo...
Primero, porque vengo a hablar del libro. Segundo, porque mi familia es mucho más interesante en muchos otros aspectos que Mariví Dominguín y lo que dijo mi madre, que lo dudo que eso que estaban diciendo lo dijera mi madre, porque mi madre no ha perdido nunca ni los papeles ni ha sido una borde.
Pero Lucía, escucha, que yo me he enterado de todo esto, no te lo vas a creer.
Ahora.
Hoy.
Pues qué bien, porque a mí me habéis traído para una cosa y ahora de repente me encuentro con otra historia que no tiene nada que ver y que tengo que poner cara de pavo.
Ha marcat un...
Aquí se va escoltar la música ambient, també, no?
Sí.
Esta música de tensió típica d'aquests programes. que sembla que estigui a punt de sortir el radiòleg.
S'ha marcat un "he venido a hablar de mi libro".
Sí, sí, sí. Actualitzat a 2025. És la nova versió. Radiòleg, no cardiòleg, que sembla que a punt que estigui a utilitzar allò, el desfibrilador. Què t'anava a dir? Lucía Dominguín, la ubiquem, és una de les germanes de Miguel Bosé, la que sempre porta les flors al cap, no sé si us sona.
Sí, sí.
Doncs
sí.
Sembla ser que aquesta senyora acaba de publicar un llibre de receptes de cuina, i això ja sol passar, no és la primera vegada que ho veig al programa de Son Soles, que els entrevistats van presumptament a fer promo, a hablar de su libro, i de repente allà els trauen tots els temes habidos i por haver, menys lo tema, en aquest cas, del llibre.
Això ho has de saber fer, una miqueta. Ja. No?
O sigui, tu creus que ho hagués pogut jugar millor?
Sí.
I no planteja aquesta situació incòmoda?
Ven el llibre, el temps que faci falta, te la guanyes una miqueta i després li fas una mica... No?
Sí.
Li busques els caminets
no
per arribar.
No? Sí. Li fas la 13-14.
No te menys, el convidat queda més a gust.
Però, Joan, t'he de dir que en realitat m'agrada que hagi passat, perquè molta gent que no s'imagina com se treballa o quina és la manera de fer d'aquest tipus de programes, està bé que se sàpiga que a vegades... bueno, això, pues que es mercadeja una mica la gent i que tu li fas pensar a una convidada que vindrà a parlar estrictament del llibre, i de fet jo crec que li van prometre i perjurar que només seria el llibre, però una vegada la tens a plató, hasta los pilots rojos encesos, pues com ja és una encrucijada, una emboscada, i bueno, ella ho va manifestar en públic. Penso que està bé com a lliçó de que no tot s'hi val, no tot s'hi val.
Sí, està bé que ho digui, i tant.
Doncs mira, això pel que fa a les Espanyes, han parlat de Telecinco, d'Antena 3, però ara ens quedem a casa per parlar d'una dona que a mi m'encanta, la gran actriu, bueno, tu que ets un home de teatre i que fas per la cultura, que fas molt per la cultura, aprofito per dir-te-ho, Áurea Márquez,
home,
que està ara amb la dona del tercer segona.
Sí.
Som molt fans aquí d'Áurea Márquez, perquè és una...
Un monòleg molt xulo, eh?
L'has vist tu
sí,
o no?
Tant. Sí, tant.
I està, si no m'equivoco, està en cartell ara mateix a Barcelona.
Segueix en cartell al Teatre Texas, a l'Espai Texas de Barcelona, i és un monòleg que val molt la pena, perquè jo crec que aborda la qüestió de les malalties mentals des d'on no s'havia fet mai.
Doncs la tinc superpendent, aquesta obra, perquè a sobre jo, ja em consta que havia fet gira per tot Catalunya d'aquesta obra i ara ha tornat a Barcelona.
T'ho pregunto una cosa només. La persona, sigui qui sigui, però la persona que pateix la malaltia mental... és l'única víctima del que li està passant?
Home, ara, contestant-te de manera molt ràpida i responsable, perquè no he pensat massa l'argumentació, et diria que no, perquè al final tu com a protagonista, però també, per exemple, només hi ha la gent que t'estima, no?, i que es preocupa per tu.
Doncs va per aquí la cosa.
Al final, doncs molt interessant. Recomanem Áurea Márquez sempre, i no només la recomanem, sinó que l'aplaudim fort, perquè ha visitat aquests últims dies el programa Revolució 4.0 de Chantal Llavina a Catalunya Ràdio, i s'obria en canal i de manera supergenerosa compartia aquesta experiència.
En una estrena, no volia estrenar jo, estava, no és que no volgués, és que no podia, estava totalment en un atac de pànic, i va venir l'Eduard Fernández, que era un dels actors que sortia a l'obra. Tots intentaven ajudar-me i ningú se'n sortia, jo plorant, i em va venir i em va dir: "Mira, tia, això és un curro, m'entens? O sigui, si surts ara, encara que ho facis de pena, ningú se'n donarà compte, fes-ho, i si no ho fas et quedaràs sense feina i no treballaràs més, perquè això transcendirà, o sigui que va, tira't, és igual, ja t'ajudarem". I em va convèncer ell, sí, sí.
Què li diries ara a l'Eduard Fernández?
Home, gràcies, moltes gràcies.
Està molt bé que expliquin aquestes coses.
Áurea Márquez, que potser ningú s'imaginaria, després de veure-la fer tants de teatres, tanta tele, que ella, en primera persona, ha patit un atac de pànic, un atac d'angoixa,
sí.
I penso que està super... Bueno, que li agraeixo profundament, no?, que a ella i a tots els personatges públics que visibilitzen aquesta realitat, que li passa a tothom.
Saps què passa? Que el món de la interpretació... l'altre dia ho parlava amb alguna gent d'aquest món. Que el món de la interpretació sembla faràndula, jiji, jaja, inclús luxe, a vegades, no?, quan hi ha gales, i no és sempre així. Hi ha patiment darrere.
Sí, sí, sí.
Hi ha gent darrere de les interpretacions. Allò que estem veient... a vegades som poc conscients que anem al teatre a jugar... i entendre bé, des del supòsit bo, a jugar que ens menteixin.
Sí, sí, a deixar-me suggestionar, no?
Sí, darrere d'aquell personatge hi ha una persona a la que li passen coses. Siguem-ne conscients a vegades de tot això.
Totalment, que no són robots. No, m'encanta... Aurea Márquez, i també m'encanta, perquè, clar, aquesta anècdota no és, de, no és la primera obra de teatre que ella va fer, sinó que jo crec que aquí ella ja estava rodada com a actriu, però diu, en un moment donat jo no podia sortir a l'escenari, i aquí el company Fernández em va dir, escolta, que també penso que està molt bé això, perquè a vegades potser li passa a tothom. Jo no puc parlar per altres professions, però parlo per la meua, i per mi, en concret, individualment, que a vegades sentim, Joan, com que allò que estem fent té una transcendència, i uau, avui m'ha sortit malament, sí. O no m'ha sortit com jo pensava, i al final és el que ell li va dir. Escolta, això és un curro. Si ho fas malament o no ho fas com tu voldries, ningú se n'enterarà. Per tant, no passa res.
És així.
Traiem ferro, relativitzem.
Jo m'he dit que et tallaria i et tallaré.
Ja?
Sí. Tu has tingut problemes a Rodalies els darrers dies?
No, perquè, mira, perquè vinc en cotxe molt malament, que no
tu,
hi ha.
No, no, tu no, però hi ha molta, molta, molta gent que sí. I avui, abans d'acabar el programa, una hora abans que comenci el Parlament, el ple monogràfic dedicat a Rodalies, podem parlar amb Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia, gràcies per trucar.
Anna, a les 3 de la tarda comença el Parlament del ple monogràfic de Rodalies amb la intervenció dels tres grups que van acordar que celebrés aquest ple, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP, en el qual tindran cabuda la picabaralla política amb el debat entre els grups parlamentaris i també les possibles solucions. Què hi espereu d'un ple com aquest?
Bueno, primer que acceptin el que hi ha, perquè si el Partit Socialista segueix encallat en que tots els problemes són les obres, pues jo sempre dic que per curar-te t'has de saber... has de reconèixer que tens una malaltia. Aleshores, jo espero que reconeguin el que tenen damunt.
El govern calcula que fins d'aquí 2 anys, Anna, continuaran els problemes a Rodalies i demana paciència als usuaris. Es pot aguantar una situació com l'actual 2 anys més?
No l'aguantem, i a més, si és com la de fins ara, no seran obres pels usuaris. A veure, jo sóc del Corredor Sud. Jo m'he menjat unes obres de Roda que són per passar mercaderies. Ens estem menjant unes obres de Sant Vicenç de Calders que no són per mercaderies, sinó que quan hagin acabat aquestes obres es veurà reduïda la capacitat operativa de cara als usuaris. Mm. És a dir, repeteixo, ells estan dient que són 2 anys de mal de cap tenint en compte la situació actual. Però és que si no és veritat la pel·lícula que s'han muntat. És a dir, han de començar a treballar per nosaltres. Han de fer obres que necessitem, obres que ajudin els usuaris. Han d'arreglar les estacions i han d'acceptar el problema, perquè un tren que s'aborra d'una pantalla no és culpa de les obres.
Precisament, Anna, el president Salvador Illa deia abans d'aquest monogràfic, ho explicarà avui també, que no es poden fer més obres a la xarxa perquè si no el servei quedaria inoperatiu. Esteu satisfets amb la inversió que ara mateix hi està fent el govern espanyol?
Com he dit, no. No estem contra les mercaderies, però repeteixo, les obres que són pels usuaris no s'estan fent. O sigui, que al sud de Catalunya t'he dit aquestes 2 obres que no s'estan fent per nosaltres. Què s'està fent també? L'estació de Salou-Portaventura. Crec que el nom ja t'ha donat una idea que serà pel turisme. Mm. És a dir, què n'estic traient a part de mal de caps, de problemàtiques i que ens estem menjant inconvenients per arreglar la casa del veí?
El traspàs de Rodalies que tant reclamen alguns partits independentistes pot solucionar el problema?
A veure, jo ja vaig dir que amb el tema del traspàs, al ser un tema crec que polític, no ens hi ficarem. Ara, si nosaltres sempre hem dit que ja ho creiem, que hi ha un problema de comunicació, encara que ells ho neguin, entre Renfe, Adif i la Gene, si es traspassa i aquest camp, això de que parlin idiomes diferents es manté, per molt que hi hagi un traspàs... De totes formes, repeteixo, jo sóc del Corredor Sud, les vies del Corredor Sud són d'interès general i realment crec que ni entrarem en aquest traspàs.
Si no erro, Anna, aquest cap de setmana t'has pogut reunir amb el director de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. Quina sensació et va donar?
Bueno, el primer que va ser és que ens va dir que li havia dit al ministre que el primer missatge que tenia que fer públic és que això no anava bé. Que això de que estan vivint un bon moment en Espanya no era veritat. Ens va parlar de que hi ha molta inversió en personal informatiu, etc, per poder... però que ara mateix és tot sobre paper i que mantindrien una espècie de perfil baix fins que puguin demostrar alguna cosa, perquè la confiança de l'usuari és conscient que no la tenen.
I seràs al Parlament aquesta tarda, Anna?
Seré al Parlament, mirant l'espectacle de la política.
Ara ho deies, mirant l'espectacle de la política, si no surt res de vot, teniu pensat fer alguna protesta els propers dies?
Els propers dies no, perquè la veritat que som gent treballadora, que no donem de si, però sí és veritat que si veiem que això no avança de cap de ninguna forma, es tornaran a fer mobilitzacions. I avanço, aquesta vegada hem tingut molt de suport també d'entitats com, per exemple, la Federació del Transport, en plataformes d'autobusos, és a dir, que potser la següent ja no és de tren, sinó que és de mobilitat.
Ana Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquest ple.
A vosaltres per la feina.
Déu-n'hi-do. Jaume,
no per trencar el mal rotllo, última hora, Chanel donarà els punts a Eurovisión, ¿vale? Jo a lo mío, ¿vale? És que, clar, lo de Rodalí és una pel·lícula de terror, que aquí moltes persones de Terres de l'Ebre, bueno, si t'ho expliques,
sí.
Sortiríem de ja, donar-li.
Sé de què en parles. Jaume, gràcies,
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Nosaltres que hi tornem demà, us deixem amb el Sense Distància, Ignasi Miranda.